premsa per presentar aquest títol fascinant, aquest Julio Cesare. En aquesta coproducció que ve signada pel Calixto Vieito entre l'Òpera d'Amsterdam i el Gran Teatre del Liceu, estem fregant el 80% d'ocupació en venda de les 6 funcions que tenim per oferir-vos, i jo diria que tenim 5 motius, 5 ingredients prou importants i singulars per assenyalar aquest Julio Cesare dintre la temporada 24-25 com quelcom molt relevant. Aquests 5 ingredients, els dic desordenats per importància, tot i que tenen aquest ordre, però podrien un altre. Jo diria que és molt singular començar parlant del Xavi Sabata. El Xavi Sabata, diguem, jo crec que era necessari que vingués al Gran Teatre del Liceu per fer un Händel. A casa seva l'hem viscut, l'hem vist amb moltes aparicions, però segurament una mica allunyat del seu repertori pel qual és aplaudit als teatres i als escenaris més internacionals. Per tant, benvingut amb aquest Händel, Xavi. Era Parati i Porti, que empezábamos esto. Per tant, aquesta és una celebració pel Xavi, també. En segon lloc, el Calixto, en aquesta espectacular producció, que d'alguna manera és visceral, és visual i també contemporanitza el que és l'assumpte pròpiament, no? que Händel va tractar. Després, el tercer motiu, evidentment, és la presència de William Christie, com no, pare del moviment historicista, model i referent absolut a tot el món en Händel, no només en el barroc francès també i moltes altres, però en Händel realment excel·leix. Tenir-lo aquí davant de la nostra orquestra és un autèntic privilegi. Gràcies, Bill. Després continuem amb la resta del cas. Com a quart motiu tenim aquí la Julie Fuchs, que ja és coneguda de la casa, evidentment. És una fantàstica mozartiana, fantàstica en Monteverdi, que ja la vam tenir a l'Epopea, però també fa una singular aportació amb Händel. Per tant, al seu costat Teresa Yerbolino, el Cameron, la Helen, no? I també una part del cast del repartiment com amb el Jan Antem, el José Antonio López, entre altres, acaben de completar un cast molt händelià i molt ad hoc per explicar aquesta història d'amor, d'ambició i de poder. I segurament el cinquè i últim motiu és el fet de poder escoltar per primera vegada l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, no el seu format simfònic, sinó és la primera vegada que no només apliquen els criteris historicistes, sinó que també fan servir instruments d'època. Això ens ho explicarà una mica més el Bill, però és la primera vegada que passa, amb la qual jo crec que és un motiu de ser subratllat. Jo crec que la profunditat psicològica, tant en la música com en l'aportació del Calixto i l'aportació també en el subratllat que fa el propi William Christie, farà que aquest espectacle sigui realment una metàfora sobre l'opulència i també sobre la superficialitat. Per tant, estem parlant de la vanitat, no? Més enllà de les lluites de poder, etc. Per tant, benvinguts tots. Si us sembla, comencem una mica per l'Astrid, que és la repositora, que en nom, diguem, del Calixto Vieito ens introduirà una mica el que és la producció.
It works? Yeah. Thank you. And thanks to be here. I'm very thankful to be here. And I can represent it, Calixto Vieito. It's an honor. And it's an honor to work in the Liceu in Barcelona. Really, it's my first time. So I'm very happy to be here with all the beautiful artists around me. Yes, the production we did in Amsterdam, the creation a few years ago, and we have some same cast, and we also have some new cast, so that's really wonderful. I think to start with is, because it's very prominent, it's the set. The set is from Rebecca Ringst, and it's based on the prestigious pavilion in Saudi Arabia. And if I use the words of Calixto, it's an invented space with digital dreams in a desert paradise. So I think this is already an explanation. So it's a space where the protagonists step in and out. So it's a fantasy world. And there are a lot of videos projected. And so this is a world. It can be everything. It can be all over the world. But it's based on this pavilion in Saudi Arabia and made for the expo in 2020. And the protagonists in this production they step in and out of this world. These people are very fashionable and luxuriously dressed, and their interactions are characterized by violence, by love, by sadism, by corruption, and the stakes are always the distribution of power. So how far do we go to gain power? And of course there are also different layers, but I think the digital virtual world we see makes the difference between real or fantasy. And they, what can I say?
Can you translate this bit?
Yes, of course.
If it's already too much, you have to say.
Oh, bon dia a tothom. Estic molt agraïda per haver estat convidada a venir cap aquí i realment és un honor parlar en representació del Calixto Vieito. És un plaer poder treballar al Gran Teatre del Liceu i aquesta és la meva primera vegada i estic molt feliç d'estar envoltada d'un equip de tan magnífics artistes. Aquesta és una producció que vam fer ja fa uns anys a Amsterdam. Tenim una part del repartiment que és la mateixa, una part del repartiment que és nova i realment doncs, és un plaer poder treballar amb tots ells. Parlem primer de l'escenari, que és doncs, el més rellevant d'aquesta obra. És un escenari de Rebecca Kings. Està basat en un pavelló que es va fer a Aràbia Saudí per l'Expo el 2020. I, en paraules del mateix Calixto Vieito, és com una mena d'espai inventat amb somnis digitals en un paradís del desert. Aquesta és una mica l'explicació que el justifica. Aquest és un espai on els protagonistes van entrant i van sortint. És un món de fantasia on es projecten molts vídeos que podria situar-se en qualsevol espai del món i que, com dic, es basa en aquest pavelló de l'Expo d'Aràbia Saudita del 2020. Els protagonistes que entren i surten d'aquest món van vestits a la moda, amb un gran luxe, i van interactuant entre ells sempre seguint principis doncs, de la violència, de l'amor, del sadisme i de la corrupció. El que està en joc en aquest espectacle és la distribució del poder i veure fins on arriben cadascun d'aquests protagonistes per obtenir-lo. És un espectacle amb moltes capes diferents, però aquest món que és digital i virtual és el que ens marca la diferència entre el que és real i el que és fantasia.
I think one important thing is also to mention that I think he sought his inspiration in the circles of the most richest people of the world. And I think this is also important to know. And the way Calixto works, he is a real creator, and he has a lot of trust in his cast, and he uses a lot of their own inputs, and I think that's very beautiful. Also, I think he doesn't want to explain something to the audience. He leaves it open, and how to different interpretations.
I una altra cosa que em sembla molt important és que el mateix Calixto Vieito va dir que ell s'havia inspirat en els cercles de les persones més riques del món i això és bastant important també per entendre una mica el muntatge. Calixto és una persona francament molt creadora, però ell també confia moltíssim en el repartiment i utilitza els inputs, les contribucions dels cantants i crec que això fa que la combinació sigui meravellosa. Calixto Vieito no té intenció d'explicar al públic les coses, sinó que ho deixa tot bastant a una interpretació relativament oberta.
One thing I want to add is that it's important to say that the inspiration he has is regardless any ethnicity.
I també és important dir que la inspiració que ha tingut és independent de qualsevol origen ètnic. Ethnicity, you said, right?
Yes.
I have many things to say, many indeed. First off, coming to Barcelona is like coming to an extraordinarily beautiful, invigorating cultural place to be. I've known Barcelona for almost 50 years as a tourist, as an art historian, but also as a musician, obviously. And it's always with great pleasure. This present trip has been marked by many things. Coming back to this theater, coming back to a friend, Victor, who I've known for many years, coming back to a cast of singers, some of whom I've worked with many years ago, some of them new, some of them former students, as Shabi and Helen. But I think the most important and the most exciting thing this time around is to be at a moment when there's the creation of something in addition to the show, the Cesare show, the creation of one of the elements that's most important for this show, and that is to say a new orchestra. Now, this might sound a bit sort of exaggerated, but indeed, this orchestra was formed, I think, out of elements of the modern orchestra of the Liceo, along with a group of people which I brought from Paris, who are part of the Art Florissant, my assistant, Emmanuel Resch-Caserta, Félix Knecht, who plays the continuo, Florian Carré, who essentially did the work of the specialists, of Baroque specialists. But before me, I had a large group of strings and woodwinds, some of whom were from the modern orchestra, some were not. And, well, were they apprehensive? I believe they were. Was I a bit apprehensive? Yes, I was. The miracle happened immediately. This is an orchestra that plays as well or sometimes better over the last 5 or 6 days than some Baroque orchestras in Europe or in the United States. Now, this is something very important to say to people of the press. It's the renaissance, the birth of an orchestra. I was telling Victor and one of his associates here in the administration, that this is not, as we read on the poster, the billboard, the grand orchestra of the Sinfonica of the Palau de la Musique, of Liceo. No, it is as the orchestra barocco of the Grand Théâtre de Liceo. I think you'll be very, very impressed.
Shall we translate this?
Yes, please.
Bon dia. Hi ha moltes coses que voldria dir, de fet, i tant que sí. Per començar, venir a Barcelona és, per mi, arribar a un lloc de cultura extraordinari, vivificant i molt bonic. Jo fa 50 anys que vaig venir a Barcelona com a turista i també com a músic, i sempre és un plaer estar en aquesta ciutat, però aquesta vegada hi ha altres coses que em motiven encara més. Per començar, tornar a aquest teatre, estar aquí amb un amic, el Víctor, una persona que conec des de fa molts anys, treballar amb aquest repartiment, amb alguns dels quals he treballat des de fa molts anys, altres són gent nova, alguns són exalumnes meus fins i tot, com el Xavi o com la Helen, però hi ha algunes qüestions que fan que sigui molt il·lusionant i molt excepcional ser aquí aquesta vegada, i és la qüestió de que s'està creant una cosa nova, a part de l'espectacle. I aquesta cosa nova és la nova orquestra que tenim ara, perquè potser soni una mica exagerat, però podríem dir que aquesta és una orquestra nova que incorpora molts elements moderns de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Alguns dels meus assistents, com ara els meus assistents, i altres persones com Félix Creig, que toca el continu, o Florian Le Carré o Emmanuel Reche, que són els grans especialistes del barroc. Però també em vaig trobar aquí amb tot un conjunt de cordes i de vents que pertanyien a l'orquestra moderna del Liceu, i quan vaig plantar-me al davant d'ells, doncs, estava jo preocupat? Doncs sí. Semblaven ells preocupats? Doncs també una miqueta. I realment, doncs, no va ser així, perquè el miracle es va produir immediatament. Podem dir que aquesta orquestra que fa aquest espectacle toca tan bé o millor després de 5 o 6 dies d'assajos que moltes de les orquestres barroques que es poden trobar als Estats Units o a Europa. I, per tant, és important que la premsa sigui conscient d'això, que estem davant del naixement d'una nova orquestra barroca. O sigui que el pòster no hauria de dir que aquí presta la música és la Gran Orquestra Simfònica del Teatre del Liceu, sinó que és l'orquestra barroca del Gran Teatre del Liceu, i això crec que és una fita impressionant.
Bravo. Estupendo.
No.
Oh. No. I will respond to questions, but I think I've had enough to say for a long time.
I em sembla que això és bàsicament el que volia explicar-vos. Ara estic a la vostra disposició per preguntes. Amb molt de gust.
Bé, a mi m'agradaria parlar de dues coses en aquest projecte. Primer de tot, una molt personal, que té a veure amb que en aquesta producció es barregen potser... Jo no hagués acabat sent l'intèrpret que sóc o l'artista que he acabat esdevenint o que m'estic, amb el qual m'estic convertint, si no hi haguessin hagut aquests tres elements en aquest projecte. Primer de tot, el Víctor García de Gomar, una persona que des de que vaig començar m'ha agafat de la maneta i m'ha ofert la possibilitat de presentar, de poder créixer artísticament en cada un dels àmbits on ell ha estat, on artístics que ell ha estat liderant. Per tant, aquí la meva infinita gratitud. Per aquest cantó, per aquí. Després tenim el William Christie, qui va suposar i qui està suposant per mi un abans i un després en la meva carrera, no? Un senyor de la generositat del qual va crear el projecte Le Jardin de Bois, on jo vaig formar part fa 20 anys, amb el qual vaig poder-me presentar al món, vaig aprendre tot, gairebé tot les bases del que vaig aprendre de en relació de la interpretació de la música històrica, no? I a més em va donar l'oportunitat de treballar amb una gran orquestra, amb un gran equip artístic, amb un rigor que jo desconeixia absolutament, i em va situar en un lloc de l'escena internacional que jo per mi mateix no hagués pogut fer mai a la vida, no? Per tant, també el meu etern agraïment, no? I la tercera és el Calixte Pieto. Vull dir, després d'haver fet teatre amb ell aquí a Barcelona, ens vam trobar 10 anys després a Alemanya fent un gran macabre, i ens vam professionalment també enamorar d'alguna manera, i ell em va oferir la possibilitat de portar tot allò, tota la disciplina que jo portava del teatre, aplicar-la a l'òpera. Un treball sobre la llibertat, un treball sense prejudicis, no? On la poesia i on la implicació emocional tenia molt lloc, no? I és una cosa que a mi m'ha marcat, pels que ja em coneixeu, una mica com la bèstia que sóc, bèstia, ja m'enteneu, que a mi m'agrada ser escènicament, no? O que m'agradaria ser. Llavors, per aquest cantó, el meu agraïment infinit. I després m'agradaria també parlar una miqueta del que, precisament, del que ha sigut crear aquest personatge, no? Una miqueta, precisament, per tots aquests elements que es donen, el Calixte i el Bill et donen la llibertat absoluta per portar aquest personatge a prop teu, no? I això també és una cosa que dona moltíssima plenitud artística, perquè jo sempre he volgut lluitar, sempre he volgut fugir de grans personatges que s'han interpretat abans, perquè a mi els estàndards sempre m'han provocat molta inseguretat. I llavors jo volia ser molt lliure, jo volia tenir l'edat, volia tenir la maduresa per poder-ho fer a la meva manera, evidentment, en aquest context, i que cap interpretació anterior condicionés la forma de fer-ho, no? I aquí s'han donat aquestes condicions. I, evidentment, no vull deixar de nombrar la meva partner in crime, que és Julie Fuchs, que sense la qual, perquè la seva generositat, la seva obertura a l'hora de treballar, hem reconstruït moltes de les escenes per fer-les com nosaltres volíem, crear aquesta power couple que són Juli César i Cleopatra, no? Per tant, això és una mica el que us volia explicar.
Castellano, ¿está bien? Okay. bueno, tengo muchas cosas que decir, pero las primeras serían que en Barcelona me siento muy feliz. Amo el teatro, la orquesta, como hemos dicho. El teatro, este teatro tiene una alma increíble. Y cada vez que vengo aquí, yo sé que va a ser un momento de creatividad, de libertad, de arte. No solo de trabajo y de cantar, pero de arte. Así que gracias por los papeles que he cantado aquí. La Cleopatra es un papel, es un regalo por una soprana como yo. Porque claro que es una mujer con mucha seducción, con muchas arias también que cantar, pero también es una mujer empoderosa, y eso como mujer, no solo como artista, como cantante, me gusta mucho, porque la Cleopatra estaba una mujer conocida por su belleza y todo eso, con las mujeres son conocidas por sus bellezas y sus maridos, perdón, pero estaba muy inteligente, estaba una estratega, tenía skills.
Habilidades,
gracias. Habilidades políticas, de relaciones diplomáticas y todo eso. Hablaba 9 idiomas, yo creo, y solo no eso porque tenía los profesores, porque ella quería estar en control de su futuro, estar cerca del pueblo.
Pueblo, sí.
¿Pueblo se dice?
Sí, sí.
Gracias. Y eso me fascina, me gusta mucho poder estar este tipo de personaje en escenario. ¿Qué puedo decir? Que trabajar con un nuevo Giulio Cesare para mí es también una cosa muy interesante. Y con Xavi, ayer, por ejemplo, estábamos en las cortinas, que son los últimos ensayos, que todo es ya hecho, pero estamos intentando buscar otras cosas, como qué tal, cómo te sientes, está mejor así, intentamos otra cosa, pero y eso me gusta mucho de nuestro trabajo, y eso es posible cuando tenemos tiempo para ensayar, y cuando tenemos un cast que está aquí para estar juntos trabajando en una historia para contar al público, así que soy muy feliz por eso. ¿Y qué otro? Yo creo que está bien. Espero les preguntes ara.
Obrim el torn de preguntes. Si voleu focalitzar en primera instància la Juli, perquè ella ha de marxar una estona abans, per tant.
Es difícil porque en la política no veo muchas mujeres así. Hay algo de Beyoncé, pero...
Sí, estaba pensando en Beyoncé.
Sí, porque hay algo de construido, de imagen, pero que ella usa para su poder, que no es un poder muy interesante para todos, pero...
Es muy trabajadora, Beyoncé.
Pero eso. Pero es verdad que en las políticas... yo creo que en nuestros días la gente muy inteligente no va a hacer política. Tiene otras cosas que defender y que...
¡Brava!
Y me gustaría saber, ¿qué es de lo que más disfrutas tú poniéndote en la piel de este maravilloso personaje?
La música, primero. Porque tiene en esta producción tiene 7 áreas muy diferentes de cada uno. Y lo que me gusta primero es la posibilidad de usar mi voz con todos estos colores posibles. Primero eso.
Eso es una pregunta para Xavier Sabata, pero que tiene que ver contigo, ¿no? Porque vosotros ya habéis colaborado anteriormente y habéis hecho cosas juntos. Entonces, la química que hay entre vosotros la relación que se crea, esto va más allá de la voz, ¿no? Tiene que ver con la personalidad de la gente con quien te encuentras, supongo. ¿Esto pesa a la hora de decir si voy a cantar esto o no?
Absolutamente, absolutamente. Contestaré en català. Sí. Absolutament. Perquè quan els intèrprets moderns o... utilitzem el nostre cos, el nostre instrument, la nostra personalitat i ens donem la llibertat d'utilitzar també els dels nostres companys, no? Llavors, en el món de l'òpera, això en el teatre és molt clar, però en el món de l'òpera no sempre és tan clar, no? I llavors trobar algú que parla la mateixa llengua que la teva, on amb poques paraules, on l'escolta, però a la vegada també la proposta, o sigui, és flexible i és viu, facilita moltíssim el treball, no? I això amb la Julie per mi és una qüestió... És curiós perquè amb la Popea érem una parella que no funcionava, vull dir, Otona i Popea no volien estar junts, no? No podien estar junts, i en canvi aquí hi ha molt desig i molta voluntat de construir alguna cosa junts, no? Però és... Sí, la química personal és bàsica, no? Per poder fer això.
I és màgica, també, perquè no sabem per què funciona a vegades. Jo puedo pensar que funciona con Xavi perquè tiene una personalitat muy... Como, no és jo. I això puede parecer contradictorio per un artista. Pero cuando somos artistas no tenemos que hablar de nosotros, sino hablamos de cosas muy pequeñas. Tenemos que contar cosas, tenemos que estar casi vacíos para llenarnos de todo el resto. Y eso Javi lo tiene, es muy lindo eso.
Una última pregunta para Julie. Muy bien, Beyoncé. El lado sexy de la vida. Esa lo que busca Calixto en vosotros, en esta Cleopatra y este Julio César, que es el abuso de lujo y opulencia y vanidad, ¿eso es real o es un juego? Es decir, ¿hay un fondo detrás de todo eso en la personalidad de Cleopatra y en la de Julio?
No estoy segura de bien entender la pregunta. Si Calixto busca esta sensualidad, seducción...
No, sí, en realidad todo esto es una fachada, pero en realidad hay un fondo que es otra personalidad vuestra, ¿no? Que es, ¿sí? No
Así sé. Es un, ¿Y si es una dirección de actor de Calixto o si viene de nosotros?
Bueno, en todo caso, ¿cómo lo habéis construido?
Sí. Bueno, yo creo que la dificultad para mí de entender la pregunta es porque... Al final no hay una respuesta muy clara, porque eso también es la magia de trabajo con un director. Porque, y también con un director de orquesta funciona lo mismo. ¿Qué cosa viene de la dirección? ¿Qué cosa viene de la proposición? Y al final es una cosa que se mezcla, es una alquimia. Cleopatra tiene que ser
seductora.
Seductora. Es parte de su de su ser.
I jo crec que hi ha una part de la teva pregunta que sí, Calixta utilitza tot aquest món de l'opulència dels nous rics, de tot això, però amb molta ironia, diguem-ne. O sigui, té un final que ja el veureu, vull dir que no ens ho creiem, vull dir, és un joc de... I el que em sembla tan espectacular de tot això és que està molt lligat amb aquest principi de barroc, no? De la peça rara, d'aquesta perla rara que en el fons el barroc és aquest univers que, on tot es pinta de daurat per amagar una humanitat molt forta que hi ha al darrere, no? O sigui, llavors, tot aquests nous rics, aquestes power couples, tota aquesta necessitat d'opulència, en el fons amaga moltíssima buidor al darrere, no? I d'això també parla aquest espectacle. I és una forma de presentar els herois, aquests personatges històrics tan poderosos, d'una forma molt més fràgil i d'una forma molt més humana. En aquest espectacle sí. No tothom és tan bo ni tothom és tan dolent, no? I això ajuda molt, perdona'm el rotllo, però que ajuda molt a enfrontar-te a personatges que quan et diuen no, és que tu ets l'heroi o tu ets el noble, això què significa? Com s'actua un noble? Com s'actua un heroi? Què passa, que ens hem d'estar més tiesos perquè som herois? O, no? I en canvi, buscant-li aquesta humanitat, contextualitzant-lo d'aquesta manera, li trobes unes esquerdes que l'humanitzen, no? I a través de la música de Händel, que és que a més és que està tot allà, vull dir, la psicologia està escrita constantment. El primer recitatiu que diu Händel, Bene, Vidi, Vinci, no? Qui diu això al món? Quina persona humana pot arribar i dir això? Algú que es creu molt per sobre dels altres simplement perquè o té molt poder o té molts diners o no? Llavors, jo crec que la teva pregunta anava una mica per aquí, no?
M'agradaria preguntar-te, Juli, la diferència que ves entre la popea que vimos, també de Vieito, y la Cleopatra.
Sí.
Desde el punto de vista como personas que acabamos de ver, ¿no? Es decir, personas sí. Poderosas, empoderadas, o en el caso de la Popea, que quiere llegar a ser poderosa. Un poco, ¿cómo ves estos dos personajes? ¿Qué relación tienen? Y desde el punto de vista también de Calixto Vieito, porque son lecturas que vienen de él.
Sí, bueno, buena pregunta, porque al final, para estar sincera, hemos elegido con Calixto de hacer esta Cleopatra durante la popea, porque estábamos pensando qué otro tipo de papel podríamos hacer juntos. Entonces, es claro que hay un paralelo, una similitud.
Bravo.
Como ha dicho, para mí la gran diferencia es en la música. Primero, la popea no tiene tanta variación de colores, de personalidad. Es más siempre un poquito la misma cosa. Cleopatra tiene mucho más vulnerabilidad. Y eso gracias a la música también. Yo creo que la Cleopatra, podemos ver la Cleopatra más vulnerable que podíamos ver la Popea. Y no sé si Popea amaba a Nerón, pero yo sé que Cleopatra, en un sentido, ama a Julio César. Quizá no es tan claro porque lo ama, pero lo ama.
¿Estás de acuerdo?
Absolutamente. Todo lo que digas está bien. Sí, claro.
Sí.
Sí, m'agradaria que ens pogués explicar, abans que res, quan es produeix el miracle, quan un se n'adona que s'ha produït el miracle i quins són els membres que ho han fet possible en la creació d'una nova orquestra barroca. I també si pogués ser una mica més específic en quant a quins instruments originals han incorporat els propis músics de l'orquestra del Liceu. Quants? Una mica una configuració d'aquesta nova orquestra.
Well, I think actually that you have to define what my role is. Am I simply concerned about how the music is going to be played or sung? It's much more complex than that. Am I part psychologist, part sort of gendarme? I'm many things, but what I'm trying to with a new orchestra, as I experienced last week, it's a question of the communication of feeling, of an attitude, something that you can almost, you feel, it's physical. I found myself in front of an orchestra that essentially wanted to please. That's to say, they had worked hard. Victor told me how many times they had gotten together before. There was an emotional involvement as well. That's very important. You can't be a conductor without thinking about the emotions of the music, but also of the individual players and of the group. The group has emotion, and they were concentrated, a bit sort of apprehensive, yes, but they wanted essentially to please. There's an element of seduction as well. Can we please the conductor? Yes, yes. Sometimes that's difficult in an orchestra. You travel to an orchestra and you find, for example, an orchestra which is not in terribly good health amongst themselves. And therefore, the orchestra has a particularly ambivalent feeling towards the conductor. The moment here spent last week with our new Barocco Orchestra of the Liceo, they were united in a particular kind of message to me. And that was very impressive, yes. I'd like to say something about Handel, however. You know, it's interesting hearing Julie and Shabi talking about essentially what these roles represented. One should sort of ask oneself as well, what did Handel think about Cleopatra? And what did Handel think about Cesare? Did he have an historical sense? Did he have, as we have, that psychological sort of perspective of, you know, the personality? The word psychology didn't exist in the 18th century. We're dealing with a whole different kind of perception of humanity. The most important word, however, is humanism. That's what Handel's all about. When I can say to Julie, do you know, Handel understands women better than almost any composer I know, and especially women who suffer, especially women who have great complicated lives because essentially of emotion and feelings. I'll tell you a story, which is, I won't mention names. I did an Alcina for the Paris Opera many, many years ago, and I discovered that all of the female characters in this opera were ladies who had just gone through some rather difficult emotional problems of a very personal nature, separation, divorce, abandonment, and what have you. And all three of them, in the process of several weeks of rehearsal, said, you know, the understanding through music of what Handel knew about us is so immensely, immensely sort of complicated and true. And Julie, when Julie says, you know, that, God, she's an amazingly complicated lady, Cleopatra, it's partly due to the composer himself, obviously. That's very important. The humanism, the absolute belief that somehow at the center of the universe is man, and his emotions, his intelligence, his passion, his sadness, and his joy. It's very important, very important.
This is too much.
No, wonderful.
This is why we like to work with Bill too.
Yeah.
Per això ens agrada tant
Per això ens agrada tant apuntar la Juli treballar amb el William. Jo intentaré definir una miqueta aquests rols, no? Perquè realment em preocupa a mi... intentaré definir una mica quin és el meu rol com a director d'orquestra, perquè a mi m'ha de preocupar doncs, com es canta la música o com es toca la música. Sí, però no només això. La cosa va molt més enllà. La meva feina és fer de psicòleg, de gendarme i d'una pila de coses més. I la setmana passada, quan vaig arribar aquí, a aquesta nova orquestra barroca, doncs vaig intentar establir aquesta comunicació. I es va establir una comunicació molt clara, pràcticament física. Es podia sentir, no?, les sensacions, les actituds, els sentiments. I jo em vaig trobar davant d'una orquestra que volia complaure. Això és el que jo vaig entendre i que realment han treballat molt i molt, com m'ha dit el Víctor. I una orquestra que s'ha bolcat completament amb tota la implicació emocional en aquest projecte. I aleshores, jo com a director, sempre he de copsar doncs, l'emoció que hi ha en els músics, en la música, en cada un dels intèrprets musicals i en el grup. I al principi van començar, com vaig dir abans, doncs preocupats, aprensius, però sempre amb aquesta intenció de complaure i de millorar, no? I crec que també hi ha hagut un ingredient de seducció, d'intentar agradar al director en aquest element. Això era la teva pregunta. Després, les coses de vegades són com una mica més difícils. No sempre les orquestres doncs, te les trobes, quan vas tu com a director convidat, no sempre te les trobes amb una excel·lent salut, de vegades entre elles, no? Entre els components de la mateixa orquestra no hi ha, pel que sigui, la bona salut, i això doncs, genera una actitud ambivalent i uns sentiments així com una mica complexos envers el nou director que arriba. Però, quan vaig arribar aquí, al cap d'una setmana, amb aquesta nova orquestra barroca, vaig veure de seguida que el missatge que m'arribava era doncs, que molt impressionant, realment, que hi havia aquesta sintonia i que era molt impressionant. I comentant el que ha dit abans el Xavi Lajolí sobre Handel i sobre els personatges de Handel, crec que també seria molt interessant saber què pensava el Handel de Cleopatra i de Juli César, no? En el sentit de saber quin sentit donava en aquests personatges, si Handel, saber, seria interessant, si Handel tenia la perspectiva històrica de totes aquestes dues personalitats. Pensem que en el segle XVIII el terme psicologia no existia, encara no existia la psicologia com a tal, però en canvi sí que existia la percepció de l'home, l'humanisme, i aquest humanisme és una paraula molt important. I penso que Handel ha estat un dels compositors més capaços d'interpretar a la dona, sobretot les dones que pateixen i que tenen vides complicades, i és capaç de fer-ho a través dels sentiments i de les emocions. Jo vaig fer fa uns anys al cine, recordo, i els tres personatges femenins els representaven dones que també havien viscut problemes complexos, com a separacions, divorcis i abandonaments. I al cap de poques setmanes dels assajos, aquestes dones em deien: ara sóc capaç d'entendre molt millor com Handel és capaç d'entendre el personatge de la dona i la veritat que posa en la seva música. I com deia abans la Juli, Cleopatra és un personatge difícil, i és un personatge difícil i complex en part gràcies a Handel, que li aporta aquest grau tan important d'humanisme. Penso que Handel va posar l'ésser humà en el centre de l'univers i li va donar doncs, tots els ventalls que podia: emocions, patiment, alegria, tristesa i passió. I això fa que sigui tan important aquesta òpera.
No, sobre els instruments concrets que ha introduït, els instruments barrocs que ha introduït a l'orquestra, que no ho ha respost.
Well, very simply, we have people in the orchestra who for many years have played the modern violin or the modern viola or the modern cello. How different are they from the instruments that Handel used? Handel used violins, he used violas, he used celli, but they've undergone a transition. They've undergone something which they didn't know back in the old days. First of all, they've been reconstructed, the modern fiddle, with a new neck, to allow essentially much greater tension on the instrument, which means, of course, you hear modern orchestras playing louder, but you also hear modern orchestras that use metal strings. They also use bows, which are much heavier. Now, what does this do to music? Well, it makes it harder to play, but it makes the music different in sound. Now, we can also talk about the woodwind instruments, oboes, flutes, bassoons. These instruments had a different form and different sound back in the 18th century. We call them oboes and bassoons and what have you, but their construction was lighter, their construction was different, and they were not capable, essentially, of playing Shostakovich or Pierre Boulez, you know, it's just because of the way they were built. Which means, in a very real sense, what you're hearing in the Liceo tonight, the dress rehearsal, and all during the run, are sounds that are close to what Handel would have heard himself. That's very, very important. But on a practical level, it's very good for people like Julie and people like Xavi and Cameron and Helen, I'm talking about the soloists, because the pit, the orchestral pit, is not a terrible place where the instruments play too loudly, they cover the voices, they have no respect whatsoever for the part, the vocal part on stage. We have lots of work to do, but the fact is these orchestras are much more civilized when it comes to how they play and how they react to singers on stage. I love my Baroque orchestras. I've been a champion, if you will, of historical performance for a very long time. And I know that what I'm doing is, first of all, more comfortable for singers, and secondly, more comfortable for the audience to listen to.
I have to go. Gracias a todos. Un placer.
Sobre els instruments musicals. Sobre els instruments musicals, diria que doncs, a l'orquestra actual doncs, ja hi ha violins, violes i cellos moderns, i evidentment els seus instrumentistes. No? I quan Handel doncs, va composar la seva música, també n'hi havia. Hi havia violins, hi havia violes, hi havia cellos, però eren lleugerament diferents. Aquests instruments han sofert una transició, han estat reconstruïts, per exemple, ha canviat el coll de l'instrument, ara els instruments actuals poden tocar a un volum molt més alt, fan servir cordes de metall que abans no existien, els arcs són més pesants, tot això fa que la música sigui diferent de tocar i sigui, doncs, tingui un so diferent. Amb els vents passa el mateix, amb els oboès, les flautes i els fagots, també existien en el passat, al segle XVIII, però la seva forma i el seu so eren diferents, tot i que tinguessin el mateix nom. Antigament eren més lleugers, tenien una construcció relativament doncs, diferenciada de l'actual, i el que podríem dir és que aquells instruments d'època, al segle XVIII, doncs, no serien capaços de tocar doncs, un Shostakovich o un Pierre Boulez com els instruments actuals. I el que escoltareu aquest vespre a l'assaig general doncs, seran uns sons molt més propers al que va escoltar Handel quan estava fent la composició d'aquestes òperes, i això em sembla molt important. A més, en la pràctica, tot això és molt bo per als solistes. És bo doncs, pel Xavier, per la Julie, per el Cameron, per la Helen i per tots, perquè quan tenim l'orquestra en el fossat, l'orquestra sona molt fort, moltes vegades tapa les veus dels cantants, moltes vegades no té cap respecte per les necessitats vocals dels que estan a sobre l'escenari, i en canvi aquesta mena d'orquestres d'època són molt més civilitzades. En el fons són molt més civilitzades per la seva manera de tocar i per la seva manera de reaccionar davant del fet de tenir els cantants a sobre l'escenari. A mi M'encanten les orquestres barroques, realment les estimo a tot cor. Jo he estat el gran paladí de la representació de la música històrica i crec que aquesta manera de tocar, més historicista, és excel·lent tant per als cantants com per tot el públic.
You're amazing. You're totally amazing.
Thank you. I just do my job.
M'agradaria preguntar al Xavi,
sí.
Cada cop que tornes aquí a casa, al Liceu, a Barcelona, com d'especial és que et porta estar aquí? I també has parlat de la personalitat que li dones al teu personatge, no? Com et vols apropar a ell i diferenciar-lo d'altres cantants que hagin pogut, intèrprets que hagin pogut fer aquest personatge amb anterioritat. Què li portes tu a aquest Julio César?
Aquí el gran... Abans parlàvem dels personatges femenins en les òperes de Händel i estaria bé també parlar dels personatges masculins, dels herois, no? Una vegada més, no? Perquè... Per no caure, o sigui, com a intèrpret, el meu pànic que ha sigut sempre és no caure en estereotips o en coses que facin que un personatge sigui pla, no tingui desenvolupament, no? I llavors, precisament, el meu repte o la meva voluntat sempre ha sigut de trobar-hi la meva pròpia veritat, no? De tenir l'espai mental i també potser la maduresa per poder-hi trobar la meva pròpia veritat, de no caure en un tòpic darrere l'altre, no? Perquè un cop més tornaré a dir la frase de quan... És que jo me'n recordo fa 18 anys fent un personatge a la Fenice o Tona i Agripina, que em diuen, el teu personatge és el noble. Au, espavila't, no? Clar, això no vol dir res, no? Llavors, això és una cosa que és inactuable. I, en canvi, a través de tot aquest procés i a través de veure el Juli César, jo vaig arribar amb una pàgina en blanc, no? O sigui, jo vaig veure la producció, coneixia la producció, ho va fer un col·lega meu meravellós, però vaig pensar, ara l'he de fer jo, no? I llavors, la primera cosa que vaig voler-hi aportava ser humanitat una vegada més, no? O sigui, mirar-me aquest personatge com una persona real, una persona de carn i ossos, una persona que té conflictes, una persona que és insegura, que evidentment diu tot això, però potser no està tan segur del que diu tota l'estona, no? Evidentment, té totes aquestes... Juli César té tres grans àries de focs artificials amb una vocalitat molt de bravura, no? De les àries de bravura, en comparació amb Cleopatra, que té moltes àries, té grans àries molt més lentes i àries molt més aparentment emocionals, no? Però, en canvi, una vegada més, i com ha dit molt bé el Bill, Händel no coneixia la paraula psicologia, però, en canvi, la sabia escriure. En sabia escriure, no? I llavors, si un està prou sensible al que escriu, després de totes aquestes àries amb moltíssima coloratura, trobes on, que hi ha una emoció, trobes hi ha una voluntat d'escriure allà, de dibuixar un personatge humà. I jo el que espero portar-li en aquest Juli César, doncs, és aquest és un personatge que té una espècie com de... no vull dir un bon vivant, perquè no és aquesta la paraula, però sí que és una persona que es deixa portar una mica... Ell ve amb unes expectatives, ell arriba, ell es pensa que les coses passen per un lloc, però en canvi es comença a trobar tota una sèrie de problemes. I és una persona que sap reaccionar bé, sap aprofitar les oportunitats, no? I quan descobreix que Lídia en realitat és Cleopatra... Ell s'havia fascinat per la bellesa de Lídia, per aquesta espècie de criada, no? Però en realitat descobreix, diu, ostres, és Cleopatra, això encara em va més a favor, perquè podem construir aquesta power couple, no? Però hi ha... I aquesta gent també poden caure en l'amor d'una forma honesta, diguem, no? La gent poderosa, no? I això és el que és bonic, no? Són dos personatges iguals que comparteixen una història d'amor amb molta passió, no? I a través de la posada en escena del Calixte, doncs jo l'he intentat posar una fisicalitat que també és teatral, que involucrar-me, intentar també construir una teatralitat, no? Amb tot això, una poètica i... Bueno, si m'he explicat, eh?
M'agradaria preguntar al William i també a l'Astrid. Bueno, al William, en principio, porque no me ha quedado claro. O sea, la orquesta que tocará, tocará con instrumentos modernos, pero solamente con estilo barroco y con afinación 440 o más que nada para ser un poco precisos en la información. Es decir, ¿habrá trompas naturales o serán trompas actuales? Y después también me gustaría también preguntar a Astrid y a William, a cualquiera de los dos que me conteste, en otras producciones que hemos visto aquí se ha utilizado el coro. Aquí parece que se ha prescindido del coro. Es decir, solamente la parte coral la harán los solistas, como era tradición en el barroco, o se utilizan también figurantes, que creo que es bastante importante, Astrid, en esta ópera, el papel de estos figurantes, bailarines, etcétera, etcétera. Si pudieras aclarar un poco esto.
Yes. Take your pencil and a large sheet of paper and I will answer every question you ask, okay? First off, no, we are not playing modern instruments in trying to imitate something old. We are playing instruments, some of them are very old indeed, some of them copies. But what is important to say is these instruments are not like modern instruments. The violin of the 17th and 18th, even 19th centuries, was very different than the modern violin, in the sense that it has gut strings, it's using a different bow. In other words, no ersatz trying to make a sound out of modern instrument to make it sound old. That's just awful. Now, what else can we say?
Can we make it short? Because this is yes. Very technical, and for me it's really hard. Si vols, et responc aquesta pregunta amb un full de paper i amb tota mena de detalls. Però vaja, resumint, no estem tocant amb instruments moderns per imitar el so dels instruments antics. Estem tocant o amb instruments antics o amb còpies d'instruments antics. I no són com els instruments moderns, perquè els violins del segle XVII, XVIII i fins i tot del segle XIX eren molt diferents, perquè tenien unes cordes diferents, perquè tenien uns arcs diferents. No són com un ersatz intentant imaginar o imitar el so dels antics.
Concerning pitch, pitch was different in the 18th century, even different between countries like France or Spain or Italy or England. Handel was using for the most part of his life a half tone lower than modern pitch. Yes, we are doing that, which means that the instruments have been tuned down, you say, and they're also being played with gut strings. Now, the most important thing, essentially, is not the instrument, in a sense. It's the head, you say. You can ask a modern violin player to play Handel, and he's limited, in a sense, because playing Handel is a different way of playing. It's very simple. You see, it's a different repertory. For many musicians, music starts roughly with Mozart, you know, and its heyday is the 19th century, and we just love the beginning of the 20th century because we can, you know, we can take a bath in Puccini and take a bath in all these wonderful sort of late romantic early 20th century composers. Yes. In other words, it's a mindset. The people that were playing last week, the people who will be playing with me next week, are people who have decided for the moment that this music is the most important music that they're playing. And they've taken the time not only to find an instrument for themselves, but also to think about how this instrument should be played, and how it should be played individually, and how it should be played as an orchestra. And that's a question of, essentially, study. It has to do with musicology in a living way.
Pitch és
l'afinació.
Sí. L'afinació, oi? Sí. L'afinació és molt diferent en el segle XVIII i fins i tot era diferent en els diferents països. A França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit no era el mateix en absolut l'afinació. Handel tocava un mig to per sota que l'afinació moderna, i els instruments s'han afinat d'aquesta manera, s'han afinat a la baixa i a més estem tocant amb cordes de budell, no? Natural. De tripa. Val. Per tant, És molt important l'instrument, sí, però encara és molt més important la mentalitat, la manera de pensar en com estem tocant. Els violoncel·listes moderns que toquen Handel, toquen Handel però d'una manera molt limitada, perquè el seu repertori i la manera de tocar és completament diferent. De fet, per als intèrprets moderns, molts consideren que la música comença a partir de Mozart i arriba al seu apogeu en el segle XIX, i així ens podem banyar magníficament amb artistes com Puccini i altres compositors de la mateixa mena. I, per tant, tocar d'època és una qüestió de mentalitat. I nosaltres, aquests intèrprets que han tocat amb mi la setmana passada i que tocaran amb mi la propera setmana, tenen aquesta mentalitat. Han decidit que aquesta música és el més important per ells, el que volen tocar, i, per tant, han dedicat temps a pensar en com abordar aquests instruments i com tocar aquesta música. I és una qüestió purament de musicologia.
Has that answered your question?
No sé si amb això responc la teva pregunta. Sí?
Ah,
okay. Wonderfully well. Thank you. Hi havia la segona pregunta. About the choir and about the extras.
The extras, yes, we have four beautiful boys. The idea was to... that they represent actually the outside world, the beautiful world. So they are all the time like sort of like animals moving around the protagonists to please them. And it's all about power and money. But actually, like Xavier and Julie also said, it's very layered in every character in the piece, in this setting. There is a different layer. There's not only violence and sadism, but they see how far they go in getting the power. But there's also vulnerability in every character, and I think even in the part of the extras, there is the chorus. To be honest, maybe. William Christie, I don't know. The chorus, for me, I think they represent not when they sing, when they're on stage, they are not the characters that they are in the rest of the piece. I think they're really representing a chorus. But to be honest, I'm not sure why they have chosen for this.
It's nice. Am I still on the? Obviously we're talking about performance practice. How you take a piece like this, and do you what I read at the beginning? We have violins, we have an orchestra. Every instrument is labeled. We have the cast. We have as well coro or no coro. An opera seria, which is what this is, was the predominant form all over Europe for Italian opera. The only difference we have at this particular time is la tragédie lyrique en France, and that has nothing to do with this. Do we exalt choruses in great... No, we don't. This is the world of the solo virtuoso singer. So we don't need choruses. But we have choruses listed. It's very simple. We have 8 roles, yes? And what do they do when they're not sort of singing solos? Well, we have a chorus at the beginning, oftentimes, and a chorus at the end, you see. It's very simple. But this is the world of the great soloist, you know, which we're still living, of course. Yes. Is Plácido Domingo a phenomenon of the 20th century? By no means, no. There were Plácido Domingos by the handful, you know, the fistful, back in the 17th century, the 18th century, and the 19th century, because it has to do with virtuoso singing. Very simple.
Sobre els figurants tenim 4 nois magnífics que representen el món exterior i que són realment meravellosos. Actuen una mica com si fossin animals que envolten els protagonistes per complaure'ls. Però tot té a veure sempre amb la idea del poder i la idea dels diners. Però, tal com ha dit abans el Xavi i també la Juli, tot això va una mica per capes, o molt per capes. Estem parlant de sadisme i de violència, òbviament, però també hi ha molts altres elements amb capes diferents. I tots estudien una mica, o tots el que s'analitza en aquesta obra és fins on arribarà cadascun d'aquests personatges per assolir el poder i amb quanta força ho farà, que també, en el fons, va acompanyada de molta vulnerabilitat. I això els extras també, els figurants també ho repeteixen. També tenen el mateix, segueixen el mateix patró. Pel que fa al cor, quan són els solistes a dalt de l'escenari, no fan els seus personatges, fan de cor. I el que deia el Bill és que tot això té molt a veure amb la pràctica de... del tocar, la pràctica de l'actuació musical. Tenim aquí els violins, tenim aquí l'orquestra, tenim aquí el repartiment i després hem de decidir si volem el cor o no volem el cor. I això són decisions que s'han de prendre i en una òpera sèria com aquesta, que és la representació de l'òpera italiana que estava popularitzada arreu d'Europa i que només va tenir com a contrapunt, diguéssim, la tragèdia lírica francesa, que era una cosa de la mateixa època però que era totalment diferent, el cor no tenia tanta rellevància en realitat, perquè a l'òpera sèria italiana el que importava era donar rellevància als solistes. I el que hem fet aquí és que, com que tenim 8 solistes, doncs, en el moment en què es necessitava aquesta idea de cor, doncs, al principi i al final de l'òpera, ells han fet aquesta funció del cor. Però, en realitat, aquesta és una òpera de grans solistes. Pensem en el Plácido Domingo i el virtuosisme del Plácido Domingo. Podem dir que és un fenomen del segle XX? Doncs mira, si hem de ser francs, en el segle XVII, en el XVIII i en el XIX hi havia Plácido Domingos a manta, a mansalva, perquè era una època en què justament els solistes tenien tot el pes d'aquestes òperes i això és el que feia doncs, el virtuosisme en el cant.
Tenia una última punt per a l'Astrid. Quan parlen del pavelló d'Aràbia Saudit, és un el pavelló en general o el pavelló d'algun país en particular? Com era això?
Ah, el pavelló d'Aràbia Saudita, l'Expo de Dubai.
Del 2020.
Sí.
Que és efímer.
Sí.
Un pavelló efímer.
Sí, d'aquestes d'Expo. Sí, sí, sí. Com ara hi ha a Osaka. Pues...
If you look it up on Google, you really see a lot of similarity.
I també has fet una esmena al tema de que no hi ha una racialitat, és a dir, que no té a veure amb la racialitat. Voldria saber si d'alguna manera incorpores en aquest món de riquesa oriental tot el poder i bagatge europeu i no sé, apropiacionisme de béns i cultures.
Is there any thought about the way we Europeans are appropriating cultures or others are appropriating other cultures?
I think that the set is really based on this pavilion, so it's they took this really as a how do you say inspiration. Thank you. what I understood is that it really can be everywhere. I mean, they took this because it's such a prestigious object, building in the middle of nowhere. They build it in the middle of the desert, so it's really unrealistic, almost, an object of money and power. But I think they only took it as an inspiration, and that's what I said about it's regardless, not regarding any ethnicity. It's because it can be everywhere, actually. Is this enough? Yeah. Okay.
Sobre la pregunta del pavelló, si el busques per internet segur que el trobaràs i veuràs que hi ha bastants paral·lelismes. Es basa en el pavelló d'Aràbia Saudí a l'exposició de Dubai i en realitat el Calixto Vieito va presentar perquè li semblava un edifici molt interessant, un edifici molt prestigiós que estava al mig del no-res, al mig del desert. Era una mica una representació molt clara de l'opulència, dels diners i del poder, però podria ser qualsevol lloc. Podria ser qualsevol lloc i per això també feia esmena que no està atribuït a cap raça ni a cap grup ètnic.
Molt bé. Si us sembla, ho deixem aquí, que tenim tres arenes aquesta tarda. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.
Thank you.
Thank you. Oh, many questions.